Anem, doncs, a començar inaugurant aquesta primera jornada de promoció i salut als hospitals i serveis sanitaris. En primer lloc, té la paraula la senyora Dolors Jovinyà, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona.
Molt bon dia. Benvolgut vicerrector, benvolgut president de DipSalut, benvolguda directora de Serveis Socials, benvolguda doctora Hannesen, benvolguts i benvolgudes totes. De veritat que és un motiu de gran satisfacció poder compartir aquesta taula inaugural de la primera jornada de promoció de la salut als hospitals i serveis sanitaris. I aquesta satisfacció és des de diverses perspectives. En primer lloc, podríem dir que des del 2005 i des de, en tant que membre de la Facultat d'Infermeria i del Departament d'Infermeria, es va impulsar per primera vegada, doncs, el treball, la proposta d'invitar els hospitals a incorporar la promoció de la salut en la seva missió, en la seva missió, en els seus valors. Més endavant, el 2007, amb el treball que havíem fet nosaltres i amb el de tres institucions més de Catalunya, vàrem aconseguir, doncs, endegar el que seria la xarxa catalana d'hospitals promotors de la salut, que això significava anar a Europa no com a membres individuals, sinó com a grup de persones que compartíem aquest interès. I a dia d'avui podríem dir que ja en són 18 els centres adherits a aquesta xarxa. Per tant, doncs, Catalunya i la promoció de la salut en els hospitals i els centres de sanitaris, doncs, té una presència prou significativa. Per altra banda, des de la universitat i amb la companyia de DipSalut vam poder endegar el que és la Càtedra de Promoció de la Salut, que, com tots sabem i podem veure, el lema i el treball és de la promoció de la salut en xarxa. Llavors, per tant, doncs, el focus que ja estaven treballant el podem compartir plenament, doncs, sota el que és el paraigua de la Càtedra de Promoció de la Salut, fent i complint alguna de les missions que tenim, que és difondre, doncs, bones pràctiques, difondre noves maneres d'avançar, doncs, amb tothom, amb professionals, persones i institucions. L'any passat, per aquest temps, vam fer la primera jornada general presentant el que seria el treball de la promoció de la salut en xarxa. Vam presentar, doncs, en una de les taules el que avui farem d'una forma més monogràfica i confiem, doncs, seguir amb aquesta línia. L'altre tema que també, doncs, ens honora de poder compartir amb tots vostès és, doncs, que la formació que estem fent des de la facultat en el màster en promoció de la salut poder compartir també amb professionals, amb institucions. Aquesta és una activitat també, doncs, oberta, que s'organitza des del màster i comptant amb una invitada d'excepció, la doctora Hannesen, que no és per casualitat la conferència que li hem encomanat de fer, que és de donar evidència de la promoció de la salut. Sabem que en aquests moments i en l'entorn salut, si no hi ha evidència, no hi ha reconeixement. Doncs, bueno, la primera conferència, la primera sessió que farem, doncs, serà justament, doncs, que ella ens expliqui amb el seu llarg recorregut, doncs, com està, com es pot, doncs, il·lustrar i, per tant, doncs, més que justificar. Bé, per situar-nos una mica, diríem que el concepte d'hospital promotor de la salut no significa que ara ens vulguem reinventar els hospitals, ni que els hi volem canviar la seva funció principal, que és la d'atendre les persones amb problemes de salut, sinó que el que es pretén és que incorpori la cultura de la promoció de la salut en el seu dia a dia, amb totes les activitats que es fagin, i quan diem activitats que es fagin, tan adreçades, doncs, al personal que hi treballa, com a les persones que tenen i els seus familiars, i com amb la relació amb altres nivells assistencials. Això vol dir, doncs, incorporar la promoció de la salut. I això és el que es treballa des de la xarxa i el que invitarem, doncs, avui a tots vosaltres, en tant que professionals, no? I en tant que gestors, els que ens acompanyen, doncs, que incorporin aquesta nova manera de fer que, sens dubte, que té un valor afegit. Per resumir, i de manera doncs, que tots ens situem, diríem que l'objectiu principal de l'Hospital Promotor de la Salut és el de proporcionar la màxima qualitat en els serveis sanitaris per així desenvolupar, per una banda, una identitat corporativa, és a dir, fer-los diferents, que abraci els objectius de la promoció de la salut. Per altra, construir una estructura organitzativa i cultural que promogui la promoció de la salut i projectar-lo doncs, cap a l'exterior, com deia, en tot el que és la comunitat, és a dir, que no es tanqui dintre les seves parets. Aquests moments, i des de fa 2 anys, a més dels hospitals, s'hi incorporen també la xarxa centres, institucions de serveis de salut, de serveis sanitaris, i la línia de treball doncs, seria la mateixa. Per centrar-nos en el que hem proposat per fer avui en el dia d'avui, la primera intervenció ja l'hem comentat, donar evidència de que la promoció de la salut té uns guanys afegits, i no vol dir amb gaires més recursos, sinó donant una altra mirada a la feina i un altre valor. Tot seguit compartirem projectes vinculats amb, o compartits, diríem, amb Europa, 3 experiències que estan consolidades, una relacionada amb un tema clau, que és el de la comunicació en l'hospital, l'altre relacionat amb com l'hospital s'incorpora a promoure bons hàbits saludables en relació al consum del tabac, amb el centre doncs, que ha guanyat aquest any un premi europeu a l'excel·lència, i en tercer lloc un tema relacionat amb salut mental, i tampoc és per casualitat, els hospitals en salut mental o els recursos en salut mental també tenen molta feina, molta cosa a dir. Llavors també compartirem doncs, un projecte europeu que s'està liderant des de Barcelona, des del Parc de Salut Marc, doncs, per poder doncs, veure. I com no, el sistema a Girona, hem invitat doncs, a que presentin 3 experiències vinculades en promoció de la salut, de 2 institucions que en són membres, l'Hospital Josep Trueta i l'Institut d'Assistència Sanitària, i vam incorporar també molt gustosament 2 experiències de 2 institucions que no en són, però estem convençudes que a partir d'avui s'adheriran a la xarxa, que és un centre sociosanitari com a model de bona pràctica i com és també una altra organització pública doncs, que ens explicarà com incorpora o com connecta el treball des de l'atenció primària i des de l'hospitalària. Aquest serà una mica el menú del dia d'avui, compartit i tallat a mig matí amb un esmorzar saludable, i esperem doncs, que tots gaudim i ens engresquem amb aquest projecte que nosaltres doncs, volem compartir amb tots vosaltres. Moltes gràcies i benvinguts.
En segon lloc, té la paraula el senyor Josep Marigó, president de DipSalut.
Ara. Molt bé, moltes gràcies, bon dia, vicerrector, director dels serveis territorials, director de la càtedra, amics i amigues. Des de fa un temps, quan tinc l'ocasió d'estar en un fòrum com el d'avui, sempre aprofito per explicar qui som, no jo personalment, però qui som, qui represento, perquè, i m'ho permetran que avui no m'assalti aquesta norma, alguns de vostès ja m'han escoltat alguna altra vegada i em sap greu, però permetran que ho pugui aprofitar perquè després veuran la relació que tenim amb el que vostès avui venen a treballar aquí, no? Bé, DipSalut és un organisme autònom de la Diputació de Girona que com a Diputació el que fem és ajudar els municipis a que puguin complir les seves competències municipals, les seves responsabilitats. En temes de salut pública no es feia res, les diputacions tradicionalment tenien serveis sanitaris gestionats per ells, tradicionalment. L'IES mateix és el fill d'una història que va començar a la Diputació, com moltes, en temes de salut mental o en temes d'assistència sanitària de beneficència. Eren les diputacions tradicionalment que ho feien. A Catalunya, amb l'entrada ja de la Generalitat, ja va assumir totes aquestes tasques, diguem, assistencials. I aleshores, en aquell moment, la Diputació es va apartar, va dir, bé, ja hi ha la Generalitat perquè pugui fer les seves feines. Però, en canvi,
Els municipis, per llei, tenen tota una sèrie d'obligacions. Probablement alguns de vostès hauran exercit de metge o fins i tot d'infermera o d'infermer, em sembla que en deien l'APD, no? Es deia, els APDs, és a dir, els de sanitat del poble, no? Que era el que controlava l'aigua, el que analitzava un espai, etc. Doncs això encara segueix. És a dir, els municipis tenen la responsabilitat, són autoritat sanitària i que en el seu àmbit, del seu territori, han de garantir que les activitats que es fan de carnisseries, peixateries, piercing, tatuatges, etc., que els mercats municipals, que els que venen productes alimentaris, compleixin les normes sanitàries. L'autoritat és l'alcalde. Quin és el gran problema? El gran problema és que, o per desconeixement o per falta de mitjans, això era difícil de fer. La Generalitat feia la seva competència i també ajudava els municipis quan hi havia problemes en aquest sentit, però no es podia fer d'una forma normalitzada. Bé, aquí, després de molt de temps, i un dels participants d'aquesta lluita és el senyor Tomàs Sobrequés, que està aquí quan estava a la Diputació, de poder aconseguir recursos econòmics de la Diputació per poder, doncs, revertir-los a l'Ajuntament perquè poguessin també fer salut, perquè evidentment aquesta prevenció també és salut, que no pugui agafar ningú cap malaltia perquè es dutxa al pavelló i no pugui contraure legionel·la, o que vagi a comprar o fer-se un tatuatge o fer-se un piercing i no es pugui infectar. També és salut això, no? I per tant, després d'un cert temps ens vam poder constituir com a organisme autònom. Això va ser a finals del 2007, per tant fa just ara 3 anys que ens vam constituir, i a partir d'aquell moment vam començar a plantejar quines eren les nostres accions. Una acció era claríssima, que és aquesta que li he dit, que nosaltres la tenim reflectida en un document que en diem el catàleg de serveis, i que tots els ajuntaments poden agafar el servei aquest per complir les seves obligacions. I per tant, els oferim els serveis de control, de vigilància i de gestió sanitària, doncs, de tot el tema relacionats amb salut. No ens referim d'ambulatoris i dispensaris, ens referim del pavelló, d'esports, de la pista d'atletisme, del camp de futbol, doncs, de les fonts ornamentals, etc., les sorreres infantils, de les platges, etc., etc. Per tant, aquesta és una vessant. Però, evidentment, la segona vessant, i aquí és ja on entrem de ple, com que el nostre client és el municipi, l'Ajuntament, nosaltres no arribem directament al ciutadà, com pot fer, com fan tots vostès i l'administració de la Generalitat, directament al finalista. Nosaltres arribem al finalista, al ciutadà, a través de l'Ajuntament, del municipi. Per tant, vam pensar que era interessant poder dotar al municipi, com a espai comú d'on vivim tots nosaltres, dels elements necessaris per atacar aquells aspectes que els especialistes, com vostès, ens diuen que no anem bé, com són els aspectes de l'obesitat, per exemple, que és un dels més importants, i què podem fer des del municipi? Doncs des del municipi podem fomentar que hi hagin polítiques actives i reals per fer possible que els ciutadans i ciutadanes puguin fer activitat física, per exemple. I amb això, doncs, tenim un programa que ara ja s'ha començat aquesta setmana a col·locar-se, que s'instal·laran 180, més el que hi ha aquí fora, parcs de salut, que vol dir que per anar afavorint que les persones de totes les edats, els infants ja normalment corren i salten, no? Però em referim als adults, puguin fer exercici físic. Estem treballant amb el departament perquè vostès també tinguin el coneixement màxim d'aquests elements perquè puguin prescriure'ls o puguin anar educant a les persones que estan en alguna situació perquè els puguin fer servir, no? És a dir, d'alguna manera, aquesta és una de les accions, n'hi ha alguna més, no? Però, esclar, amb tot aquest, el que vam veure claríssim és que havíem de col·laborar ben estretament, no només amb el Departament de Salut i amb tots els proveïdors que estan treballant en aquests aspectes, sinó també amb la universitat, perquè nosaltres volíem donar un aval científic a tots els projectes que tiràvem endavant. No podíem iniciar projectes perquè ens agraden. Jo mateix, jo ocupo un càrrec polític. La meva professió no és... Jo soc professor de tecnologia, no tinc res a veure amb la salut de les persones, no? Per tant, no hi entenc. Si a mi em parlen de malaltia, jo no hi entenc. De malalties de cotxes encara hi entenc una mica, però de persones no hi entenc en absolut. Per tant, aquí el que es tractava era de muntar, ara sí, el que sí que hi entenc és de la visió municipal del que podem fer des del municipi. Això sí, perquè sóc responsable municipal en aquest sentit. No? I per tant, la primera cosa va ser, hem de buscar un aval. Aquí va ser quan vam començar a col·laborar en primer lloc amb la càtedra, que en aquell moment estava naixent, i naixia amb nosaltres i naixia la càtedra tots alhora. I vam dir, home, si naixem tots alhora gairebé som bessons, un per una cosa i l'altre per una altra. I vam començar aquesta col·laboració que es manté i estic segur que es mantindrà. No? I a partir d'aquí també amb la mateixa universitat i amb la Facultat de Medicina, que també ha nascut al mateix moment, un any més tard, va néixer la Facultat de Medicina i per tant col·laborant tots plegats en tirar endavant. No? Això ho dic perquè a mi sempre m'agrada dir, i sempre que tinc tant professionals com ciutadans al davant, quan fem algun tipus d'acte, m'agrada dir que està clar qui és el responsable de garantir la salut de les persones, i a nivell municipal és l'alcalde o l'alcaldessa, que és el responsable que les seves instal·lacions estiguin bé, a nivell general doncs serà el Departament de Salut, però des del punt de vista de la promoció de la salut, jo ho dic així, i perdoni'm si no l'encerto o m'ho rectifiquen, el responsable és cada individu, cadascú de nosaltres. Jo penso que el responsable de trobar-te bé, d'estar a gust amb tu mateix i de treballar perquè això duri temps, som nosaltres. Som nosaltres que hem de vigilar amb el que mengem, hem de vigilar amb el que fem, i després vindran els imponderables, és a dir, pot ser una persona que menja molt correctament i que fa tot correctament i també li ve una malaltia, home, esclar, és evident això, no? Però evidentment els competents en temes de promoció de la salut és cadascú de nosaltres, individualment. Què hem de fer les administracions? Què demano jo també que ens col·laboreu els professionals? En difondre aquestes coses, en fer veure a les persones, a nosaltres, jo usuari dels serveis assistencials, a fer-me veure doncs, la necessitat de jo assumir conceptes de promoció de la salut, assumir-los jo, aquí dintre. Mai se sap per què. Jo sempre m'agrada, i perdoneu que sigui potser no sé, un excés de pedanteria o com ho vull dir, us demano disculpes, però jo poso l'exemple jo mateix, m'agrada utilitzar aquest exemple. A mi m'ha servit conèixer i acostar-me a aquest món per incorporar aquí determinats hàbits alimentaris i d'anar a caminar, que ja ho sabia, És a dir, si preguntem a qualsevol ciutadà si és bo menjar prudentment i fer activitat física, ens diran que sí tots. No hi haurà ni un que ens digui que no és necessari. Ara, com aconseguim que aquella persona ho incorpori? De vegades ho aconseguim perquè ha tingut una mort sobtada, l'hem recuperat i això li ha estat un flash que a partir d'aquell moment deixa de fumar, deixa de beure, va caminar. És una manera, però no hem d'esperar que tots els ciutadans es motivin per aquesta manera, no? Si no, malament rai. Hi ha altres maneres, com pot ser doncs, l'estètica, que t'hi sentis bé amb tu mateix. Això vostès han de saber la manera que hem d'enfocar. No? Però sàpiguen que des de DipSalut, des del organisme autònom, a comarques gironines, que és el nostre àmbit d'actuació, el que estem fent justament és donant la possibilitat de que els ajuntaments, a través dels ajuntaments, a través dels municipis, les persones que hi vivim, puguem treballar justament activament i puguem fer i ens vagin dient, escolta, és bo que facis exercici, està molt bé, ho fa tothom, fixa't, apunta't el que fa tothom. Per això la implantació dels 180 parcs, que aviat són dits, 180, i per tant, això sí que aquests 180 aniran a parar a uns 130 municipis de la demarcació de Girona, en són 221, per tant, més de la meitat dels municipis tindran un recordatori, que a més, un recordatori de promoció de la salut, que a més, estarà dinamitzat, que hi haurà professionals que engrescaran a la gent per fer-lo servir. Per tant, aquesta és una petita contribució que nosaltres volem fer amb els temes de promoció. No? I l'últim missatge que jo vull donar, el que m'interessa molt és que els professionals de la salut comencin a promoure aquestes polítiques actives. Perquè potser fins ara hem treballat molt amb l'estudi de la malaltia, molt, en sabem molt i hem de seguir coneixent més l'estudi de la malaltia per poder atacar-la i per poder... Però ara tenim dos temes importantíssims des del meu punt de vista, del que jo conec del meu àmbit. Un és tots els temes de promoció de la salut, perquè la gent no hagi d'anar tant al metge o als serveis sanitaris, però no perquè només estalviarem diners, que també, no només per això, sinó perquè es trobarà millor. A ningú li agrada haver-se de punxar o prendre pastilles o anar doncs, cada 15 dies al metge a fer-se analítiques perquè no està bé. És a dir, primera, per un tema ja personal de la persona. I el segon repte que tenim, i aquí hem de treballar-hi tots, és amb tot el tema de l'envelliment saludable, que aquest és un gran repte. Perquè hem aconseguit arribar als 84 anys, però no tothom hi arriba bé als 84 anys. A vegades hi arribem estirant molt de la goma als 84 anys, estirant molt, amb molta precarietat. Bé, ara amb l'IES estem treballant un estudi potent que durarà un mínim de 10 anys per buscar quins són els determinants que afavoreixen que una persona pugui anar envellint saludablement, amb millor qualitat de vida i no a base només de pastilles i de medicaments. Aquest és un dels reptes que també hi estem posats nosaltres, també hi estem posats ajudant aquest tipus d'estudis, perquè en definitiva la contribució que nosaltres portem a la nostra societat és des del municipi ser capaços de que els ciutadans i ciutadanes visquin amb qualitat, que és una paraula una mica gastada, no? Amb qualitat de vida, amb esperança de vida i amb felicitat, que a vegades dius és lleig que ho digui això un polític, però jo crec que felicitat no vol dir aquest, com dèiem alguna persona, diu, aquest és un feliç, que vol dir que era una mica així, no, felicitat vol dir trobar-te bé i poder compartir en plenitud amb el teu entorn totes les teves activitats, no? Aquest és una mica el nostre treball. Si algú necessita més informació, necessita més detall, estem just en l'edifici de davant, nosaltres, a la pàgina web és dipsalut.cat, vull dir que encantats de la vida si teniu qualsevol tipus de comentari, consideració, pregunta, que us puguem ajudar. I dius això, que nosaltres amb les polítiques de promoció de la salut estem al costat del Departament de Salut, estem al costat de la universitat i per tant el que volem és que les nostres comarques i els nostres ciutadans doncs, tinguin quantes més possibilitats millor de vida i de felicitat. Gràcies.
Té la paraula la senyora Marta Pedrerol, directora dels Serveis Territorials de Salut a Girona.
Moltes gràcies. Bon dia. Senyor Puigbert, vicerrector de Relacions Institucionals de la Universitat de Girona, president del DipSalut, senyora Jovinyà, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de Girona, president de l'Institut d'Assistència Sanitària, professionals i amics i amigues. Bé, en primer lloc, deixin-me agrair a les persones que han organitzat aquesta jornada i especialment a la senyora Jovinyà i al senyor Marigó que m'hagin permès avui estar aquí per compartir amb tots vostès aquesta taula inaugural. La veritat és que per mi és un plaer poder estar compartint moments, no?, com aquests que aixequen tantíssimes expectatives entre els professionals, específicament professionals de l'àmbit assistencial, que avui n'he vist molts en aquí. Bé, jo com a representant del Departament de Salut m'agradaria parlar segurament de la salut pública d'una manera àmplia, no? Jo crec que tots estaran d'acord amb mi en què la salut pública s'ocupa, entre altres coses, per suposat, però té uns objectius molt concrets, com són la de protegir, la de prevenir, la de vigilar i, en resum, la de millorar la salut de la població a través, entre altres coses, del control dels riscos per les saluts presents en els aliments i en el medi, però també a través de promoure els estils saludables de vida. Precisament, la promoció de la salut és una de les activitats principals de la salut pública i com a tal, així ho reconeix aquesta llei de salut pública que es va aprovar en el Parlament a Catalunya aquest mes de novembre del 2009 i que està comportant i ha comportat la creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que en aquests moments precisament estem en procés de desplegament amb la imminent aprovació dels estatuts de l'agència. Jo diria que amb aquesta llei Catalunya disposa de la primera llei de salut pública de l'Estat espanyol que incorpora les principals tendències internacionals en la vigilància de la salut, la promoció de la salut individual i col·lectiva, com ja us he comentat, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut responent al que és el mandat de la Unió Europea, que és el d'assegurar un elevat nivell de protecció de la salut humana en la definició i implantació de totes les polítiques de qualsevol dels seus països. Així, el govern es compromet a fer de les accions i els serveis de salut pública precisament un dret dels ciutadans, alhora que situa la salut pública al capdavant de les prioritats de la nostra acció de govern d'acord amb el pla de govern d'aquest 2007-2010. I, a més, confirma la importància d'abordar la salut no només des de l'atenció a la malaltia, com es deia el senyor Marigó, sinó també d'una manera integral, incloent-hi la prevenció i la promoció de la salut. D'aquesta manera, la promoció de la salut passarà a tenir un referent clar i estructurat, cosa molt important, estructurat, fet que fins ara no tenia i que quedava dispers en els diferents nivells de l'administració. El senyor Marigó ens ha comentat que li agradaria que les persones que estan al món assistencial entressin en el concepte de la promoció. Jo crec que haig d'afegir, com a coneixedora del món assistencial, que efectivament la promoció ja està a dintre de la manera d'actuar dels professionals assistencials. El que passa, i és cert, que moltes vegades partia d'una voluntarietat d'aquests professionals, precisament per això, perquè no ho teníem del tot estructurat. Al catàleg de prestacions de la nova agència també s'hi han inclòs les actuacions adreçades i promoure i millorar la salut, entre les quals tenen especial rellevància totes les destinades a prevenir temes com el tabaquisme, a reduir l'impacte de la pobresa en la salut, aquí tenim el programa de la salut als barris, també a millorar la salut de la població especialment vulnerable, com poden ser les persones grans, com poden ser els discapacitats, com poden ser la gent gran o les minories ètniques, entre d'altres, a millorar la salut laboral, a promoure l'exercici físic i l'alimentació saludable, a prevenir l'aparició de malalties com el càncer, la diabetis, les malalties cardiovasculars, en fi, patologies cròniques, entre d'altres. A tall d'exemple, i d'aquí se n'han citat alguns, però deixi-m'ho tornar a dir, hi ha activitats de promoció de la salut que en aquests moments ja són una realitat en format de programes, com per exemple és el PAS, el programa que incorpora també, entre d'altres, el programa AMET, que és la incentivació de l'alimentació saludable en els restaurants, de tots els restaurants a nivell de tot el territori català, o el PAFES, que és la incentivació de l'activitat física prescrita des de l'activitat primària, per tant, des dels professionals assistencials de l'activitat primària. Però també en tenim d'altres dels programes. Tenim el programa Salut i Escola, tenim programes de promoció de la salut bucomental, de la salut mental, de l'envelliment saludable i també promoció de la salut materno-infantil. És a dir, tenim un camí ja recorregut que no hem d'oblidar que ja l'hem fet. Entre d'altres, passaran a incorporar-se a l'Agència de Salut Pública l'urbanisme que fa de la cooperació amb el món local i la transversalitat amb el reste de departaments de la Generalitat. Jo crec que aquest és un punt que hem de remarcar, el fet de que evidenciem la cooperació amb el món local i que incorporem la transversalitat amb altres departaments de la Generalitat, que de fet és un dels principals motius de la seva raó de ser. Tal com s'ha pogut comprovar, ja n'hem fet un de projecte demostratiu a la Garrotxa, a on ens hem acostat al món local, ens hem acostat a la comunitat i hem actuat de manera interdepartamental, implicant professionals del món assistencial, professionals del món educatiu i el món local, amb un projecte que ha d'esdevenir un projecte a nivell de tot Catalunya, tot i que el seu punt d'origen ha estat el territori de la Garrotxa, com és el programa de salut, escola i comunitat, que properament volem començar a desplegar a altres territoris gironins. Les actuacions en salut pública, com les que hem esmentat, a més de revertir en una millora de la salut individual i col·lectiva de la població i en la millora de la qualitat de vida, jo crec que la paraula qualitat té molt pes perquè és una cosa molt real, també suposen un estalvi considerable a llarg termini, ja que ens constata l'evidència en diferents estudis internacionals que cada euro invertit en accions de salut pública és 50 vegades més productiu en termes de salut que l'assistència sanitària a la malaltia i comporta un major creixement econòmic i, per tant, l'enfortiment de la sostenibilitat financera dels sistemes de salut i benestar. Jo crec que això és un debat que avui tenim molt present. En el seu àmbit d'actuació, la llei inclou la salut laboral i la mediambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional que requereixen una visió de salut pública per garantir la plena efectivitat del sistema sanitari. Jo crec que, de fet, avui, amb jornades com la que en aquests moments avui començareu, en què són els mateixos centres sanitaris els que intercanvien les experiències de promoció de la salut en les seves respectives organitzacions adreçades als professionals i sobretot als ciutadans que en són usuaris, són una excel·lent mostra que el camí que marca la llei de salut pública ens trobem amb un mateix objectiu totes les administracions i, com deia el senyor Marigó, també la universitat i també el DipSalut, que en el fons és el referent del món local en temes de salut pública. Les organitzacions sanitàries, els nostres hospitals i centres d'atenció primària van ser pioners amb la implantació d'actuacions de la promoció de la salut, com hi ha exemples com els hospitals sense fum, on el marc de la xarxa catalana d'hospitals promotors de la salut, que es va crear el 2007 i que va obtenir el reconeixement de la xarxa internacional de l'Organització Mundial de Salut d'Hospitals Promotors en Salut. Els hospitals catalans, a més d'hospitals lliures de fum de tabac, també han implementat iniciatives de referència amb nens, amb adolescents, amb immigració i amb estàndards de promoció. D'aquesta manera es pot comprovar com les organitzacions sanitàries que intervenen avui aquí han estat, jo crec que és una realitat, a l'avançada en aquest aspecte, com també en molts d'altres. Bé, jo ho acabo de comentar, amb aquest fet, a més de treballar per una millor salut de la població, també estem treballant per un enfortiment del que és la sostenibilitat del nostre sistema de salut, que hem de reconèixer que el model sanitari català és un dels primers models i dels millors models a nivell de l'excel·lència en el que és els models sanitaris a nivell d'Europa i del món. Bé, per acabar, jo només vull tornar a felicitar a la Càtedra de Promoció de la Salut per tornar a ser capdavantera en fer que els professionals puguin compartir les diferents experiències que s'han viscut i posar objectius per poder continuar treballant amb l'objectiu de la promoció de la salut. I els vull dir que el Departament de Salut sempre estarà recolzant totes aquestes iniciatives. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bona jornada.
Directora dels Serveis Territorials de Salut a Girona, president de DipSalut, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut, professores, professors, senyores i senyors, amigues i amics. Em plau moltíssim, en nom de la rectora, participar en aquest acte d'inauguració de la primera jornada de promoció i salut als hospitals i serveis sanitaris. Per diverses raons. Vull manifestar la meva satisfacció d'aquest acte organitzat cooperativament, com sempre, des del DipSalut i la Càtedra de Promoció de la Salut. La Càtedra de Promoció de la Salut és una càtedra que ja comença a tenir una trajectòria. És una de les recents càtedres, relativament recent, però realment està fent un lloc a dintre de la universitat i en la societat sobre temes que li són propis, com és el de la promoció de la salut. Per tant, vull felicitar la seva directora, la professora Dolors Jubinyà, i encoratjar-la a continuar en aquesta molt bona direcció. També vull dir que aquesta càtedra de promoció de la salut està sota el paraigües del sistema càtedres UDG, un sistema potent, tenim 21 càtedres amb molta presència social, són instruments eficaços i dinàmics de transferència de coneixements en diversos àmbits, i vull dir-ho especialment aquí i en aquests moments que estem celebrant els 20 anys de la càtedra Ferrater Mora, la primera de les càtedres de la Universitat de Girona. Per tant, d'alguna manera vull fer-ne esment perquè em sembla que s'ha demostrat que han sigut bons instruments de comunicació social i de transferència del coneixement. Jornades com la d'avui estic convençut que han de servir per encetar una reflexió serena o continuar-la ben segur entre professionals i gestors, en aquest cas de les institucions sanitàries. La universitat, els centres hospitalaris, evidentment que tenim unes urgències del dia a dia. Disposem de bons i excel·lents professionals, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou amb l'activisme del dia a dia, perquè el dia a dia ens porta l'activisme. És evident, cobrir unes determinades demandes, unes determinades necessitats. I es fa bé. I això està molt bé, però no n'hi ha prou, insisteixo. Ens cal aturar-nos, ens cal dotar-nos d'espais de reflexió serena com aquest. En aquest cas, relacionat amb l'àmbit de la salut. Ens calen espais de reflexió serena en la qual els professionals de disciplines diferents, de manera transversal i interdisciplinària, comparteixin experiències. I també professionals i els gestors. Per tant, insisteixo, la importància de la jornada és evident. És evident i, per tant, vull felicitar la seva organització perquè, diguéssim, realment ens convé reflexionar sobre la feina del dia a dia, revisar-la, compartir experiències i buscar solucions i millora, que tot en aquest món és perfectible. No? En qualsevol cas, estic convençut que aquesta jornada serà un èxit, que promourà aquesta nova cultura de la salut, que contribuirà a anar reflexionant sobre aquest concepte tan polièdric, tan complex, tan subjectiu, si em permeten, com és el de la qualitat de vida, que ens ajudarà a avançar en la prevenció mèdica i que possiblement ens aproximarà a la felicitat que esmentava el president de DipSalut. Doncs amb aquestes intencions, amb aquestes molt bones intencions, declaro inaugurada la primera jornada de promoció de la salut als hospitals i serveis sanitaris.